Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Carles Prunera. Les intenses pluges que han caigut en diversos punts de Catalunya aquest divendres al vespre han provocat algunes incidències greus. A Mataró, per exemple, els bombers han hagut de rescatar un home de l'interior del seu cotxe que ha quedat colgat per l'aigua en un pas subterrani. L'home ha estat traslladat a l'hospital ferit de gravetat. En menys d'una hora han caigut fins a 90 litres i al port de Mataró s'ha enfonsat un vaixell. L'aigua també ha inundat alguns baixos i Protecció Civil ha demanat limitar els desplaçaments al màxim. L'alcalde David Bote ha explicat al Catalunya Nit l'excepció de la pluja.
90 litres per metre quadrat en molt poca estona, una quantitat molt important d'aigua. La part més propera al front marítim és la que ha estat més afectada, on hi ha més aparcaments, els passos subterranis, i per tant doncs, aquí és on s'ha concentrat més els danys.
A banda de Mataró, les fortes pluges també han provocat que s'inundés una escola a Calella. En un primer moment, els alumnes no podien sortir i, tot i que els baixos de l'edifici han quedat plens d'aigua, finalment no ha pres mal ningú. A Vidreres, els bombers també han tret diverses persones atrapades en quatre cotxes que havien quedat anegats per l'aigua, i a Lloret també s'ha rescatat una família amb un nadó que havia quedat encallada en una pista forestal amb el seu vehicle. Es manté l'alerta del Pla Inuncat. Altres notícies de la jornada. El govern espanyol ha demanat al Parlament Europeu que permeti l'ús del català a les sessions plenàries. És un dels compromisos que es va pactar a l'última taula de diàleg per blindar la llengua catalana a l'escola i les institucions. La presidència de l'Eurocambra ja ha respost que la mesa, que és qui ho ha d'aprovar, ho estudiarà. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, hi confia.
Nosaltres el que estem sabem és que els grups parlamentaris ho estan negociant i, per tant, que es puguin arribar a aconseguir aquestes majories.
Divendres, força complicat a transport ferroviari amb retards que han superat els 90 minuts a les línies R2 Sud, R2 i 5 de Regionals Renfe. La causa ha estat una avaria a la catenària Cunit, gestionada per Adif, i aquest dissabte comencen les obres que tallaran la línia de tren a Granollers a la Sagrera durant 3 mesos. La fossa comuna que s'ha trobat a la reconquerida ciutat d'Izium conté almenys 450 cossos, la gran majoria de civils, segons les autoritats ucraïneses. Calculen que en tota la regió de Kharkiv hi ha almenys 1.000 persones que han mort torturades i assassinades. Moscou reitera que són acusacions falses i Vladimir Putin diu que no té pressa per posar fi a l'operació militar a Ucraïna i fa notar que el seu exèrcit només fa servir part del potencial que té. Un nou testimoni fa trontollar la coartada de l'únic investigat pel crim d'Helena Jubany, morta fa més de 20 anys. Es tracta d'un amic en comú de la víctima i l'acusat. El testimoni, que ha declarat davant del jutge, assegura que l'investigat hauria mentit sobre on era el dia que va desaparèixer Helena Jubany. L'advocat de la família Jubany, Benet Salelles, es mostrava satisfet per aquesta declaració.
Per nosaltres, el primer testimoni consolida la imputació contra el principal investigat, perquè descarta, repeteixo, el lloc on ell diu que es trobava, i per tant per nosaltres és un contraindici de que el dia que va desaparèixer l'Helena doncs podia estar en companyia de l'Helena Jubany.
Els col·leccionistes de llibres únics i lectors de tota mena tenen una cita a partir d'aquest divendres a la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern de Barcelona, que ja arriba a la 71a edició. Són prop de 30 casetes al Passeig de Gràcia de Barcelona. Cada parada té entre 2.000 i 4.000 llibres, des d'exemplars del segle XVI fins al XXI, de llibreries de tot Catalunya. Marçal Font, el president del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, destaca el paper de la fira en un moment en què el comerç per internet és molt fort i demana més suport internacional.
Institucionalment sí que hem detectat un desconeixement del que suposem nosaltres dins de la cadena del llibre i com a baula important de recuperació patrimonial que som. I quan fas el contrast amb altres activitats culturals o patrimonials de la ciutat o del país, sí que pensem o comencem a sentir una mica de greuge comparatiu.
El Barça disputa aquest dissabte el seu partit de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Els blaugrana rebran l'Elx amb la baixa de Sergi Roberto, que té molèsties físiques, i la novetat de Pablo Torre. Luis Enrique ha deixat fora Ansu Fati de la convocatòria per als dos partits que Espanya jugarà la setmana que ve contra Suïssa i Portugal a la Lliga de les Nacions.
Fins aquí les notícies. Crims.
Podría ser tanto una navaja no muy pequeña, una navaja normal, o un cuchillo pequeño.
Any 2017, Lleida. Lleida. Troben una dona morta al seu pis, l'Amparo. Té 4 ganivetades al coll.
L'amor van dir que va ser molt ràpida, mor en segons.
Al domicili no hi ha desordre ni senyals de lluita.
Les claus estaven ficades al pany de la porta, per dins. La mireta de l'espiei està oberta.
Qui ha accedit sense força al domicili de l'Amparo i la matada? El crim del carrer Acadèmia de Lleida. Un nou cas de crims que podreu sentir a partir d'aquest dissabte en podcast i a l'app i web de Catalunya Ràdio.
Iu, López, escolta, un millor de...
Seguim a la finestra indiscreta.
I més Floyds que mai segueixen acompanyant aquests moments de la finestra indiscreta, on no tenim una música concreta que posar, com per exemple donar-vos la benvinguda una altra vegada després del butlletí de notícies i d'haver fet una primera part frenètica amb tots els continguts.
Molt frenètica, molt frenètica. Com el començament, ja el començament ha marcat el ritme.
El que passa és que, home, a veure, hem d'exposar les coses també, males notícies aquesta setmana, però mira, de Sant Sebastià, en un dia la de coses que ens ha pogut explicar d'Alfons.
Jo sé que capacitat té, realment, aquest noi per sintetitzar tan clarament, a més, eh?
Alfons, felicitats. Escolta'm, estàs aquí encara?
Sí, content de que posis el Pink Floyd, perquè a banda de que busques l'excusa, sé que és la banda sonora de la teva infància o joventut.
Bueno, una d'elles,
no?
Sí, sí, recordo aquell Pink Floyd in Pompeii que es va estrenar al cinema Arcadia al carrer Tuset i bueno, era com mort de Barbette Schroeder.
Ai, sí.
Moment,
sí.
Escolteu, perquè no sigui dit, i abans d'entrar en més matèries, que tenim moltes coses encara que dir a la segona part, no podem despistar-nos, però que sàpigues, Núria, que sàpigues, Alfons, i que sàpiga tothom, que el dia 26 Emilio Gutiérrez Cava compleix 80 anys.
Uau!
No m'ho puc creure, perquè per mi és sempre el nen de la caza i de beber cartes a Berta. Sí. O sigui, me cuesta, eh?
Home, és que cuesta, 80, ja, uau.
I el dia 16, Assumpta Serna, 65. O sigui que, mira, aquesta encara, eh?
Aquesta encara, però de totes maneres... La noia trencadora de 65 anys.
Sí, sí, la noia de l'orgia. Sí.
I quina caza, la del Carlos Saura?
Sí.
Pues mira, el Carlos Saura també estarà aquí a Sant Sebastià.
És veritat? Sí.
La seva darrera pel·lícula, per cert, que hi ha una d'ell que m'agrada... Bueno, no m'agrada molt, però la vull recordar perquè ningú la recorda, que és La petició de Pilar Miró, que era
Emilio.
Bueno, escolteu, anem a fer el concurs començant la segona part del programa, com cada setmana el concurs de la finestra indiscreta, però abans us recordo que el Festival de Sitges ens permet poder-vos regalar a un de vosaltres el pack fan que us permetrà anar a veure 10 pel·lícules del festival no pagant, triant-les vosaltres, el dia, la hora, la sessió i la pel·lícula que vulgueu, excepte inauguració, cluenda i maratons. Qual cosa només heu de fer que escriure al programa i demanar-nos-ho. Gràcies, Festival de Sitges. Heu de posar el vostre DNI, heu de posar el vostre nom complet i, sobretot, no us oblideu de posar el número de telèfon. Val, d'acord? I us recordem que si algun dia voleu venir a ser els tertulians com la Núria Vidal de la Finestra Discreta, també ens ho podeu demanar, perquè ara quan acabin tots aquests festivals començarem. Ja hem rebut peticions,
ah, sí?
Eh?
Sí, sí, sí.
Tenim 7 persones que volen venir a ser tertulians de la Finestra.
Ah, molt bé.
Sí, interessant, interessant.
Sí,
però
sí,
ho farem quan acabin els festivals, perquè no acabem tots, eh? Per tant, ja ho sabeu, regal Festival de Sitges, envieu-nos el correu, demaneu i potser tindreu la sort de poder triar les pel·lícules que podeu veure del festival. Abans d'anar-nos a resoldre el concurs de la setmana passada i veure qui s'emporta el premi. Jo vaig donar la següent pista, Núria. Fixa't bé, eh? Uh-huh. De 1955 a 2015. De 2015 a 1955. De 1955 a 1985. De 1985 a 1955. De 1955 a 1885. I de 1885 a 1955.
Vamos, deprisa, sube al coche.
No, Doc, acabo de llegar. Jennifer está aquí y nos vamos a dar una vuelta en el todoterreno.
Pues que venga también. También le concierne a ella. Son vuestros hijos, Marty. Algo hay que hacer con vuestros hijos.
Suposo que... Suposo que l'ha encertat moltíssima gent,
una
no?
Apoteosi, una apoteosi. Home, Núria...
És que... hasta jo la sé.
Només amb la pista...
Fa vergonya aliena, Núria.
Fa vergonya.
Alfons, per dificultats les que poses tu. Deixa sí. que jo de tant en tant els hi doni un regalet que puguin endevinar-ho moltes persones. Que fa il·lusió
sí,
també
home,
poder enviar
sí.
el correu, no?
Sí.
El concurs de Finestra Discreta és això, amb pistes, la música de la pel·lícula i un tall, això que sentiu ara, identificar el títol. Mm. I dient-lo, entrareu al concurs, és a dir, el sorteig d'un DVD, un CD, un llibre, o el que la Sílvia tingui. Que això depèn, va a dies i ja veurem. Núria, en sèrio, tenim 45 persones que han encertat.
Home, és que jo
quina seria, pel·lícula,
jo
quina
seria
pel·lícula.
El Regreso.
Regreso al futuro.
Ah,
però
futuro.
Alguns han dit la 1, uns altres la 2 i uns altres la 3. Seré bo. Els donaré per bons...
Els tres títols.
Va, de l'1 al 45. Qui s'emporta el premi wow. d'aquesta setmana?
Pues 32.
El 32, senyores i senyors, és... Jaume Figueres! Ara la Núria flipa. Hi ha un senyor que es diu Jaume Figueres...
Pues segur.
...que no és el Jaume Figueres.
Pues serà un altre Jaume Figueres.
Demostrat i comprovat. No hi ha una... És que són coses i que...
Sí, sí.
Dubtes que hi ha alguna Núria Vidal
sí,
més en el món?
Sí, moltíssimes.
Ah, doncs pues ja està
sí,
claríssim.
Sí, sí.
Bé, doncs, Jaume Figueres s'emporta el superpremi de la setmana i, escolta, a més hi havia una pregunta suplementària, eh?
Ai, quina era?
Qui la respon bé, de tots els que l'han encertat, aquests si tots apunten un punt més pel premi final de temporada, que deia, aquí no tenim la màquina del temps de H.G. Wells, però quina màquina tenim en aquesta pel·lícula? El DeLorean, el cotxe, a més, amb el seu condensador de fluxa. Bé, doncs ara l'Alfons proposarà el
a
nou
veure,
concurs.
A veure, una molt difícil. Segur que aquesta no l'encertem ni 20, vaja.
Però,
no,
ja tu, no, va. Espera, que ja t'ho dic jo que sí. Sentireu un tal, sentireu una banda sonora, sentireu les pistes de l'Alfons. Si voleu concursar, teniu de temps fins divendres de la setmana que ve. Si us voleu comunicar amb el programa, ja ho sabeu, sempre podeu fer servir el mateix. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o al Twitter, @finestracr. Soc tot oïdes, Alfons Gorina.
Doncs, mira, Núria, podem dir allò que ens passa a vegades de que tenim una gran banda sonora per una pel·lícula potser no tan gran, sobretot de qualitat. I la paraula gran, també, a la pista, un altre gran que ens deixava aquest estiu. Aquesta és la pel·lícula que el va enfonsar en tots els sentits. I això que ell ja havia sobreviscut a un altre naufragi. I se li havia donat molt bé jugar amb foc. Serà que l'aigua era el seu taló d'Aquiles?
És un tanque de lastre. Los llenan para mantener estable el barco. Esa válvula lleva al siguiente tanque. Quizá podríamos salir por ahí.
¿Podríamos? ¿Qué otra salida?
Espera, es una válvula a presión. Solo se abrirá si la presión es enorme.
No me diga que estamos atrapados.
No se abrirá.
¿Cómo?
Pues inundando todo el tanque.
¿Qué?
Exacto.
Dios mío.
Hem sentit les pistes del fons, hem sentit el tall, estem sentint la banda sonora i vosaltres ens heu de dir com es diu la pel·lícula. La tens, Núria?
No ho sé.
Sospites.
Sospito, però només sospito.
Sospites bé. Bé, doncs escolteu, agafeu el trident i envieu immediatament la resposta directament a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. A ser possible, a més, afegiu la resposta a la pregunta extra per tenir més punts. Que la pregunta extra quina és, al fons?
Per què podem dir que aquest és l'indiscutible director del 2020?
Olé! Olé! He de reconèixer, Alfons, que aquesta vegada no ho has fet tan difícil.
Val, menys mal.
Està clar? Doncs escolta, agafeu-vos a la plataforma perquè ara vindré immediatament, Alfons, amb les novetats d'allò que diu tothom. Mira, la Núria esta ja corre a agafar el boli, paper, no podràs, perquè...
Uau!
Anirem a ritme, però en tot cas, primer, recordem que estem fent un programa que es diu La Finestra Discreta.
Xa, finestra i xa, xa, xa. Xa, xa, xa. Xa, xa, xa. Xa, xa, xa.
Me están vigilando.
Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas.
Ui, 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 Alfons. No sé com lliga Morricone amb tot això que acabo de sentir.
Sí, molt raro, eh?
Il·lustren, sisplau, immediatament.
Sí, ràpidament. A veure, plataforma. Apunta, Núria.
Apunto.
Aquesta setmana la gran estrena és Andor, la nova sèrie de Star Wars que estrena Disney+, evidentment, que és la prequela de Rogue One. Oh. I també estrenen el dia 21 Supernature, que, clar, com Disney també té els drets de National Geographic, és una sèrie documental sobre la natura i fets així gairebé sobrenaturals, però narrada per Benedict Cumberbatch. Dius, home, documental de National Geographic amb la veu de Benedict Cumberbatch, jo compro, vaja. A l'HBO, la cinquena temporada del Cuento de la Criada, si encara hi ha gent que suporta aquest rotllo, val. A Amazon Prime, Núria, Un Asunto Privado és una nova sèrie d'intriga i investigació a Galícia als anys 40, però allò cinema negre, però en plan comèdia, com la pel·lícula del Ryan Johnson de Knives Out, d'aquest estil, i la protagonitzen Jean Reno i Aura Garrido, a més a més. I també a Amazon Prime, Buenas Noches, Mamá, amb la Naomi Watts, que està realment molt ficada en el telefilm o plataforma film, diguéssim, i sempre amb thrillers i pel·lícules de terror. Per què la música de Morricone? Perquè Movistar estrena el documental Ennio de Maestro aquesta setmana, per mi indispensable, igual que estrena Top Gun, que després del seu llarguíssim i exitós recorregut al cinema, doncs arriba finalment a les plataformes. I també una petita recomanació que us faig de Movistar, molt ràpid, que és la pel·lícula Settlers, que aquí s'ha titulat Sobreviviendo en Marte, i és una pel·lícula de ciència-ficció que passa a Mart, però en realitat és més com un post-apocalipsi d'aquests, on sobreviure és gairebé impossible, però amb una fotografia i una realització que val molt la pena. Sobreviviendo en Marte, a Movistar.
Doncs, Alfons, ja està. Resum implacable i gateta a punt i disponible per tu i per tots nosaltres. Amigues i amics, treu les urpes i comença a fer miau. What's new, pussycat? Whoa!
Doncs comencem amb la inevitable referència reial, perquè The Crown, la sèrie de Netflix, torna a estar a capdamunt de que tothom està veient The Crown, està recuperant una sèrie que he de dir que
tothom?
És magnífica.
No.
És magnífica, Àlex.
Tothom no.
Àlex, és magnífica.
És molt bona.
Però resta'm a mi, perquè jo no ho estic fent.
No l'has vista?
Molt malament.
L'has vista? Sí o no? Ràpid.
Alfons,
posa ordre, marxes i passen aquestes coses.
Home, la veritat és que no m'estranya que de cop tothom vegi l'oportunitat d'Am The Crown informar-se sobre la vida d'aquesta persona que de cop s'han trobat a tots els telenotícies aquesta setmana, no? I a més, Núria, això és totalment cert. S'ha suspès el rodatge d'aquesta temporada en el moment en què estaven rodant a Barcelona la mort de Lady Di. Estava tota empaparada als Jardinets de Gràcia.
Amb
pòsters de l'època. Vull dir que realment, mira que és curiós, aquesta setmana.
Sí, sí. What's new, pussycat? Whoa!
Aquesta setmana hem vist els tràilers de dues de les grans favorites als Oscars, The Falmans i Babylon. Els has vist, al fons?
Sí, i m'agrada més el de Babylon, perquè em crida més l'atenció, però jo sempre vaig amb Spielberg, tot i que crec que la de Damien Chazelle li porta la davantera en els Oscars. L'Àlex la va votar favorita en els Oscars de l'any passat.
Bueno, sí, sí, per intuïció, però no perquè l'hagués vista, clar. What's new, pussycat?
Whoa! Pedro Almodóvar no dirigirà a Kate Blanchett. Exacte, però espera, que Sant Sebastià ens dona els detalls.
Doncs sí, al final aquest rodatge que es va anunciar amb tanta pompa doncs ha caigut, que a vegades passa, no? I escolta, aquí es diu que o Kate Blanchett o Anna de Armas o Brendan Fraser estaran al final del Festival de Sant Sebastià. Veurem qui dels tres acaba
caient. Aposta meva, Anna de Armas.
Sí, també.
Harrison Ford, aquell home maleducat, s'emociona. Per què, Alfons?
Doncs perquè la convenció de la Disney, i només pels espectadors que estaven en aquella convenció, es va passar el nou tràiler d'Indiana Jones, la cinquena part, que aquí encara no s'ha pogut veure, i Harrison Ford es va posar a plorar, Núria, enmig del tràiler, i els hi va dir, "This is it", que ja sabeu el que significa, "això serà l'última vegada".
Home, és que no crec que tingui temps de fer gaires més, eh? What's new,
pussycat? Whoa! I una que al principi em va emocionar i després vaig pensar, ai no, hi haurà segona part d'una de les meves debilitats, Inside Out. Del revés, què dius, Alfons?
Doncs que també es va anunciar en aquesta convenció de la Disney i que, vaja, a mi em sembla intents desesperats de la Pixar de recuperar allò públic i sensacions perdudes, i crec que no és bona idea, vaja.
Doncs millor que...
Molt dolenta idea, eh? Estic d'acord amb vosaltres. Eh?
Fora la Disney, jo no vull el conejo blanco, vull el cadejo blanco.
Estás dormido a dormir anoche. ¿Y ya la llamaste? Sí, pero no me contesta.
Váyanse a su casa. Sigan llamándole a su celular y vamos a esperar lo mejor.
Solo eso, esperar.
Pel·lícula rodada i de Guatemala per un director americà, Justin Lerner. Pel·lícula de noia que pren el poder per intentar rescatar la seva germana de bandes criminals. I per què es diu Cadejo Blanco i no Conejo Blanco? Per una llegenda sud-americana.
Lo más interesante y más divertido que tengo de esta leyenda en Guatemala es cuando estás borracho en un bar y sales del bar por la noche, y si un perro callejero está acompañándote a casa, es un cadejo, es como un lobo más o menos, pero un perro callejero como... pero es más que un perro, menos que un espíritu. Es como un protector o un ángel de la guardia.
És una pel·lícula que podria ser de superheroïnes, i té una superheroïna, però d'una manera molt més humana.
No, només volia dir que realment els països petits, com Guatemala, o com Honduras, o com, fan molt poc cine, però fan un cine molt, molt especial, i molt que no s'assembla a res, no imiten. A mi m'agrada molt, ja Sant Sebastià, per la que hem parlat en la secció aquesta d'Horizontes Latinos, que realment permet descobrir que no tot és Xile o Argentina, o Mèxic, no? Hi ha un cine com aquest, del Cadejo Blanco, que és molt interessant,
Jo, al fons, penso que és molt curiós que el Cadejo Blanco sigui un perro callejero i que els personatges de la pel·lícula, ja em dirà si no, són autèntics perros callejeros com els de la Loma, però en època actual.
Esta pel·lícula era una oportunitat ofrecer al mundo de cine otro imagen de este mundo, porque normalmente en las películas con estos temas de violencia y crimen y venganza Los dibujos, las imágenes de las pandillas peligrosas son muy dramáticos, con tatuajes y son demonios, y no es así, por lo menos en Guatemala. Las clicas se llaman las pandillas de jóvenes, de chicos y chicas. Es un detalle muy diferente de otros. Quería ofrecer esta imagen que es más real y más normal. Estas chicos y chicas con quien conocí y trabajé 3 años haciendo esta película, que los que están interpretando versiones de ellos mismos en la película.
Y escolta, La casa entre los cactus, una pel·lícula de Carlota González Adrio, que t'ofereixo l'oportunitat de comentar en 15 segons.
Pues que no s'entén gaire, i sobretot, t'ho diria, i que no veig gaire, no veig cap a on va. No veig cap a on va.
A veure si la protagonista Ariadna Gil t'ajuda una miqueta.
Se te va a hacer de noche.
Hola. ¿Quién eres?
Él es Rafa.
Me he perdido y su mujer me ha ayudado.
¿Tienes hambre?
Tiene una familia muy bonita.
Sí.
Y qué bien poder criarlas aquí, ¿no?
Jo crec que és una parella que té un ideal, no? I ha idealitzat i ha projectat com vol que sigui la seva vida i la seva família al màxim, com tu dius, autosuficients, sense dependre del món exterior, i fer-ho a la seva manera, no? I criar amb plens d'amor i de coses bones, no? Aquesta família, aquestes nenes. El que passa que és veritat que és un camí que hi ha un moment que saps que canviarà, perquè aquestes nenes, per molt que no hagin viscut gairebé res més, van creixent també, no? I van passant coses. Hi ha un instint, no? de marxar de casa, sigui quina sigui la casa, que fa que, encara que en aquest cas és més difícil perquè no tenen altres referents, existeix aquesta pulsió.
Però com ha arribat un seductor inesperat, la cosa es tergiversa, canvia i es posen una mica nerviosos tots, eh?
Però sobretot també jo crec que l'Ariadna hi fa molt bé, però amaga l'autèntica raó de...
Perquè no et farà ella l'espoiler de la pel·lícula que ha interpretat, com tu comprendràs,
ni jo tampoc, ni jo tampoc, però l'amaga, perquè ella explica una pel·lícula que la pel·lícula és una altra.
Doncs ara fixa't, jo la resumiré d'aquesta manera. És Mujercitas barrejada amb Los Otros, El Seductor, una mica de suspense de Jack Clayton i, si vols, també Les Vírgenes Suïcides. O no.
I Los Robachicos.
Clar, amb això que tu ets, dius, Rosa, que estem parlant d'una casa, un jardí, no sé què, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, i les nenes es diuen Liz, Iris, Melissa, Lila i Dàlia. Totes són flors. Sí. I jo vaig pensar, ostres, això és un home que arriba, però podria ser Alicia, que ha arribat al País de les Meravelles, on hi ha el jardí de les roses, que tot és molt bonic, però de cop i volta hi ha la Reina de Corazones, que és...
Una mica...
Jo no ho havia pensat, no se m'havia passat pel cap. M'encanta. Que bo.
És com un, té sí, sí. Té algo de sí, sí. Conte, d'aquests contes sí. Que per una banda són molt naïf,
sí.
Però aquest conte...
Que són terrorífics,
però
també.
Però sí, amaguen unes coses sí. Tremendes i sí, punxen, eh?
I tant,
quan
exacte.
Estàs allò agafant, tot és molt delicat i molt bonic i tal, i de cop i volta, clac, ostres, m'acabo de punxar,
mal, sí,
no?
Sí, sí. Sí.
Per mi era... crec que era important trobar aquesta dualitat entre un món de nenes on cada una ha de tenir una personalitat molt marcada, i la Iris al final és un personatge que viu en un molt, molt, molt romàntic, però de sobte ha de tenir un caràcter, i crec que està bé també aquest perfil de personatges femenins on poden ser molt romàntics però tenen un caràcter i tenen també les idees clares i formen part de manera molt activa de la trama.
De manera que fixeu-vos en aquest capítol de recomanacions i de, com a mínim, presentacions d'estrenes. Hem començat amb un Cadejo Blanco, que no era el Conejo Blanco, i hem acabat amb el Conejo Blanco...
Sí, que arriba
a la casa del Cadejo Blanco, en definitiva. Us ha quedat clar, més o menys?
No, crec que no, però és igual.
És que sou uns fenòmens.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Halloween 3, Season of the Witch, the night no one comes home.
Aquesta setmana, com sempre, hi ha altres propostes que segurament semblen més estimulants a primera vista, no? Com Victor o Victoria, o mira, Pink Floyd The Wall, precisament.
No m'ho dic, home, però ho fan expressament, suposo, no?
Clar.
Ens han copiat, o què? Nacho?
Sí.
Derechos d'autor. Digues.
Los Siete Samurais, Veredicto Final, French Connection, però jo he escollit aquesta tercera part de Halloween, del Dia de la Bruja, que la podeu veure divendres de la setmana que ve a les 11:10, perquè em sembla molt curiosa la història, no?, de que John Carpenter volia fer pel·lícules relacionades amb Halloween, però ho va intentar amb aquesta tercera part dins del mateix univers, però no dins de la mateixa saga de la de la Jamie Lee Curtis. Va fracassar tan estrepitosament que no va quedar més remei que recuperar Michael Myers i fer totes les seqüeles posteriors, però en canvi ha quedat com una pel·lícula allò de culte, no?, i que realment val la pena recuperar-la si no l'heu vista, perquè és una curiositat ochentera total que a mi m'esgarrifa bastant encara, cada vegada que la veig.
Tu recordes, Núria, una pel·lícula que es deia Elvira Madigan, dirigida per Bob Widerbeck?
Sí, Elvira Madigan, molt.
És una pel·lícula que t'agradava?
Molt, moltíssim, m'agradava moltíssim.
Què se n'ha fet de Bob Widerbeck?
Pues no ho sé, però fa molts anys que no...
És mort.
Però, sí, però no, és que m'has deixat acabar.
Ah,
fa
perdona.
Molts anys que ningú parla del Bob Dylan.
No, és el que dèiem abans del Tanner.
És que no, vull dir que ja es pot morir avui, que fa 20 anys o 30, no sé quants anys deu fer el Bob Dylan, però és que no es parla. No
per
es
sort,
parla.
El Paco Poc se n'en recorda. I ara que toca parlar de Filmoteca, hem de recordar que Paco Poc ha muntat el cicle que de tant en tant convida a fer Filmoteca a la gent que treballa en el món del cinema.
Lucli.
Jo és el Lucli Sixt. Det er jo. Tenk at jeg var kan rymme. Når jeg danser til Berlin, var jeg mutig, men når jeg kom ned på jorden, var jeg fake.
Demà podreu veure Buenaventura d'Urrutia Anarquista, que és una producció teva, per ser del Comolí, que es va morir fa poc
i ningú,
excepte aquest programa,
sí.
ho vam mencionar.
I això serà, el de demà serà, quan passem a Comolí, serà un homenatge amb ell.
Perquè, a més a més, presentes totes les sessions.
Totes. No, totes les pel·lícules.
Sí, les pel·lícules. Una vegada,
quan repeteix, hi ha un, en posen un vídeo. Tenen superben muntat, és que és impressionant. Sí. Realment, la Filmoteca és la casa gran, allò, mira, el paller del cine català.
El diumenge, l'Àrbol de los Zuecos, que ara parlàvem d'Hermano Olvi, i que l'altre dia en parlàvem amb la directora de Duo, que també li agrada moltíssim, doncs la trobareu...
Li agrada molt aquesta pel·lícula.
Genial. Dimecres, Elvira Madigan, de Bob Widerbeck, que estem sentint la música de Mozart que sortia a la pel·lícula. Dijous, La senyora, del Jordi Cadena, també producció teva.
Tu te'n recordes de l'Elvira Madigan? L'havies vist?
Del Bob Widerbeck, i tal, comèdia es va estrenar.
Sí.
La Pia Degermark, l'actriu, va guanyar el Festival de Cannes, el premi de millor actriu. I el Cavall de Turí, també passes del Bela Tarro.
Sí, gran obra.
I vindran Rendezvous a Barré, Innis Free, El padre de mis hijos.
Bueno, són pel·lícules molt bones.
Hi ha una mica... Hi ha coses teves i coses que són...
Hi ha quatre pel·lícules de producció, tres meves, tres de distribució meves i tres de propostes de cinema interessant, que el que ells en diuen cinefília, que pugui ser interessant també per la gent.
I tot això és l'oferta que fèiem a la Filmoteca aquesta setmana, gràcies al Paco a Poc. Una Filmoteca on ben aviat arribarà una pel·lícula històrica catalana reconstruïda que es presenta demà al Festival de Sant Sebastià.
Les palabras mágicas, ¿cómo van?
Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bum! Siete palabras de magia que son bibidi-babidi-bum.
Tu que ets un pou de ciència, de quina pel·lícula estem sentint aquesta cançó?
La reina dels ratolins, l'enemiga del gatet, Cinderella.
És un dels grans clàssics de la factoria Disney, però a la mateixa època, a casa nostra, es va fer una adaptació del conte de Charles Perrault, La Ventafocs, i sonava així.
El conte tenía una hija cariñosa y humilde, de grandes ojos azules, que por su gracia y su belleza podía competir con las estrellas. Desde la muerte de su esposa cifraba en su hija la razón de su existencia. La vida en el castillo se deslizaba plana.
Ara moltes persones diuen, una dentafocs catalana? Sí, però no li van poder posar el mateix nom perquè la Disney se n'havia apoderat. Tranquils, que ara us explico la història de Érase una vez. La Rosa Cardona, conservadora del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya, ens presenta aquest tresor de l'animació catalana.
Érase una vez és un llargmetratge d'animació i en color. És una adaptació de la Ventafocs que es va fer a Catalunya entre el 49 i el 50. És una pel·lícula fonamental, és un dels títols com mítics de la història de l'animació a Catalunya. És l'última producció del que els experts han dit que era l'època daurada del cinema d'animació després de la guerra, no? de la postguerra, dels anys 40.
Vaig voler saber qui eren els responsables d'aquesta petita joia del cinema que va concentrar bona part de la intel·lectualitat de l'època.
La direcció era de Josep Escobar, no? Que el coneixem més com a el creador de Zipizape, però que també va ser una figura clau en el cinema de l'animació d'aquells anys. Escobar dirigeix els gags, els personatges, tots els secundaris de la història, però la pel·lícula té un altre director, que és el director artístic, que era Alexandre Cilici Pellicer, l'historiador d'art, situa la Ventafocs en el segle XV, amb tot de referències pictòriques, arquitectòniques.
Una Ventafocs al segle XV, meravellós.
Culta, absolutament cultíssima.
Va ser un projecte pioner que va trencar molts motlles.
Era ambiciós per la indústria del moment, no? Era un llargmetratge d'animació i, a més, amb el color, amb el sistema Cinefotocolor, que era un sistema que havien ideat els germans Aragonès, que eren els propietaris de Fotofilm. Era una versió del Technicolor, que en vez de tres colors era bicolor, i que en aquells moments s'estava implementant. I ells comencen amb Cinefotocolor i llargmetratge.
Com podeu veure, va ser un procés molt complex. Se'n van estrenar només 8 còpies i, per tant, la distribució va ser molt petitona. Tot i això, va tenir una menció en la 11a edició de la Mostra de Venècia. Però 10 anys més tard no quedava cap còpia en els 35 mil·límetres originals. Només havia sobreviscut material en blanc i negre i de 16 mil·límetres.
En fi, és un desastre, però com a mínim hi havia algun material per poder començar a treballar una possible reconstrucció.
Gràcies a la Filmoteca i a una sèrie d'enamorats del cinema neix la idea de tornar a donar vida a Érase una vez. La Rosa Cardona cita alguns dels noms clau del projecte.
Especialistes com el Jordi Artigas, com el Luciano Virreatua, que a més ha reintroduït el color, però també la Maria Pagès, fonamental, no? la Florència Ventura, que era la vídua de Josep Benet, ha dipositat en el fons de l'Arxiu Nacional els acetats i tots els dibuixos del procés de creació, no? Joan Gabriel Terrats ha estat fonamental perquè Joan Gabriel Terrats guardava 100 fotogrames d'una d'aquestes còpies que es van estrenar, d'Érase una vez, amb els colors originals.
Àlex, tu que estàs sempre una mica barallat amb la tecnologia, t'he de dir que aquesta vegada l'era digital en què vivim ha estat clau per recuperar Érase una vez. Escolta la Rosa.
És la identificació d'aquests fotogrames el que fa, i també perquè coincideix amb el temps que hi ha les tècniques digitals, ens permeten pensar solucions per restaurar les lesions de la còpia 16 que queda, que està molt lesionada de so i d'imatge, i també com reintroduir aquests colors, no? És a dir, aquesta coincidència fa que això, que la Filmoteca doncs ens plantegem i que acceptem, no, el repte aquest de recuperar-la.
I també va intervenir l'orgull de la cultura del país. Al cap i la fi, darrere de la producció d'aquesta pel·lícula, Sílvia, hi havia Josep Benet, sí, el polític.
Però no ens enganyem, ha estat una feina molt minuciosa amb col·laboracions clau.
Gràcies a les recerques del Luciano Virreatua, que és una d'aquestes persones que ja havia engegat als anys 90 la recerca de materials i tot, ha creat un sistema també imitant les tècniques de l'animació per reintroduir els colors digitalment, molt respectuosament, i com passa sempre, també tot això són processos lents i al final han estat 8 anys.
Doncs això, ha costat 8 anys que la pel·lícula torni a renéixer. Va, tornem, Àlex, a sentir un fragment.
Oh, que pronto han separado las lentejas del arroz. Ay, qué contenta estoy.
Y ahora, entre mí a tu bondad y a tu bondad, salgamos al jardín y verás qué sorpresa. no tengas miedo, trae la ratonera.
I alerta, perquè en aquesta pel·lícula hi ha unes aparicions de les Barbardaguer absolutament mitològiques d'un valor testimonial incomparable.
I què puc dir més? Doncs que és una petita meravella, producció d'Estela Films, que no me'n vull oblidar, i la Rosa Cardona ens dona quatre pistes de què ens trobarem.
És una escenografia molt cuidada, però justament perquè Alexandre Cirici Pellicer estava al darrere. O sigui, va ambientar la Ventafocs al segle XV i, per tant, està plena de referències de la pintura de Carpaccio, de la pintura italiana del XV, del Renaixement, de l'arquitectura. Teresa té tot aquest font de referències contínues, no? Els Bagunyà portava tota l'experiència aquesta del món de l'animació, dels gags, dels personatges més de dibuixos, i els fils que s'allunyen una mica també de l'argument de la Ventafocs són molt bonics. Tota la relació del gat i el gos, molt bonic, em sembla a mi.
Puc confirmar que la relació del gat i el gos és adorable i que estan tota l'estona amb la nostra protagonista d'avui.
Ai, no sé si hem fet molts spoilers, però el que està clar és que, com no podré estar demà a Sant Sebastià, on es presenta en primícia aquesta restauració.
I nosaltres estem a Barcelona.
Doncs aniré el 27 d'octubre, que és el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, a la Filmoteca de Catalunya, on la podrem veure aquí per primera vegada.
Los muertitos de Gurina.
How does it feel to be 93? In my case, grateful. I never really thought about old age particularly. I guess I hoped I could.
Això deia Marsha Hahn quan feia 93 anys i ha mort aquesta setmana als 104 anys, aquesta actriu compromesa, idealista, perseguida a la cacera de bruixes, que va fer tota mena de causes humanitàries a la seva vida, i es va acomiadar del cinema fent el paper de la mare de Johnny Cogioso Fusil quan havia sigut candidata a ser Melania Hamilton a Allò que el vent s'endugué. No era Martita Hahn, que consti, era Marsha Hahn.
Un tros d'història.
I aquesta cançó és un altre tros d'història. Qui et vu, Poli Magú, la música de Michel Legrand per una pel·lícula que el públic va triomfar en el seu moment com una de les icones del cinema pop i el cinema de la moda, estil Escola de Barcelona, per entendre'ns. Núria, recordes?
Sí.
Qui et vu, Poli Magú, de sí. William Klein?
Sí, de William Klein, i recordo William Klein, que era un tio molt, molt, molt agradable. Li vaig fer una entrevista una vegada i era com Poli.
Un gran director de fotografia i, evidentment, també de la moda, i també autor d'un dels episodis de L'Homme du Vietnam, de Muhammad Ali, de Grites, de Elrich Kleber, Black Panther, és a dir...
Era un gran documentalista.
Això entre tot plegat. Doncs amor William Klein als 94 anys i amor als 70 i els dels jovenets d'aquesta setmana, Javier Marías, el fill de Julián Marías, el nebot de Jesús Franco, cosí de Ricardo Franco, va fer algun guió al cinema, Gospel i el desastre d'anual del seu cosí, però bàsicament també li van adaptar el llibre El últim viatge de Robert Reilands, Gràcies que eres que te acompanyé, i crec que ell no va quedar massa content, eh?
No, i no t'oblidis que té un germà, que és Miguel Marías, que és un dels crítics veterans i famosos i fonamentals de la crítica a Espanya, també. O sigui, estava vinculat al cinema per tot arreu.
I un altre llibre que li van adaptar va ser Wayne Wang, quan va fer aquella pel·lícula que es titulava Mientras ellas duermen. I per acabar, 96 anys, Irene Papas, recordant sempre l'amor de la seva vida, Marlon Brando. Què podem dir d'aquesta actriu grega clàssica, meravellosa, extraordinària, que va actuar al teatre grec i que tants records es va portar, Antígones, Electres, Zorbes, Troianes, Ifigènies i Canyones de Navarone.
I Canyones de Navarone. Portava el teatre clàssic a la contemporaneitat.
Va fer Lorques, va fer Cristo, es va aturar a Éboli, Crònica de la Muerte Anunciada, i Tres Oliveiras. És que una carrera realment, eh?
Complexa.
Parti, Inquietudine, una pel·lícula hablada, un dia parlava amb mi al final d'una entrevista, em va dir una cosa i em va fer una cosa absolutament preciosa.
Estava rodado en un sitio muy lindo, que es Tafraud, que todas rosa y blancas las puertas, que tenía algo de antiguo griego. Yo no sé cómo estas casas estaban así parecidas, como la describe en la antigua Grecia. Tenía el fuego dentro las casas, y la casa tenía los agujeros sobre, arriba, y todo esto era una... jugar, ¿no? Uh-huh. La casa. Y las mujeres tenían gitonas, no sé cómo se llaman,
sí, pañuelos, manto,
que eran completamente como las tanagreas. Eran así, los espilas, eran negro, pero el pañuelo, y tenía al lado, donde está el final, una cosetita de color, o verde, o azul, o rojo. Yo cuando los veía, digo, ¿qué pasa? Veo aquí la antigua Grecia.
Irene Papas, muchísimas gracias por vuestra visita. Y aquí está Yerma con el público. Es el momento. Las odas las vamos a escuchar ahora. Y le voy,
¿ah, sí?
Y a ver si, y le voy a pedir,
quieres,
que me las dedique.
¿No las quieres vivas? ¿Quieres que te cante una de estas?
Si quiere improvisar una estrofa.
¿Sí?
Sí.
Ποταμέ, τζάνεμ, ποταμέ μου, χάι χάι. Ποταμέ, ποταμέ μου, όταν γυρίζεις και βαρύς, και βαρύς και κυματίζεις. Πάνω στην άμμο τη Ζάνθη γράψαμε το όνομα της. Ωραία που φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
M'agrada que les sintonies de les seccions es tornin clàssiques, que perpetuem l'estil i la marca.
Per canviar, no?
Sí,
per
què? Sí. No, no toquis el que funciona. I ens funciona molt bé el Guillem Efemerí, perquè el tenim de tertulià fent seccions, i ens funciona molt bé parlant de videojocs, que és aquest món tan cinematogràfic que no podem oblidar. A la finestra indiscreta, primera secció de la temporada.
Cosins germans, no? Parents, digue-li com vulguis, són dos mons que es toquen i que avui veurem amb un altre concepte, que és el del multivers. I avui l'he triat perquè, no sé si estaràs d'acord amb mi, últimament és com un dels conceptes que els cinèfils, els crítics de cinema, hem hagut d'aprendre més ràpidament, utilitzar més, perquè Marvel l'està sobreutilitzant, no? I ara mateix estem a la saga del multivers, entre Marvel i aquestes pel·lícules que mesclen universos alternatius dintre d'un mateix concepte, o inclús el cinema independent, no?, amb aquella pel·lícula de Todo a la vez en todas partes.
És... Quan es va estrenar, jo vaig dir, el concepte multivers ha escapat de les mans de la Marvel.
Correcte, ja... no? I és la paraula de moda a Hollywood, i crec que és just també reivindicar-la dintre els videojocs i afirmant o llançar una idea, no sé si tu estaràs d'acord, que per mi és un dels conceptes del futur, si més no, el cinema de gran públic, dels blockbusters, diguéssim, o de Hollywood, i jo imagino un futur on veurem multiversos cinematogràfics, que potser el Padrino s'ajuntarà amb Rocky, per dir alguna cosa,
podria
o Casablanca en les Tortugues Ninja. El que dic pot semblar ara una blasfèmia, però jo crec que potser no estem tan lluny d'això.
En els videojocs ja està passant. No sé si podem dir que el multivers és un concepte més complex que el crossover de tota la vida.
Sí, tot el que us portaré aquí són crossovers vinguts a més, segurament, alguns d'ells. Sí que és molt més complex perquè multivers inclou diversos universos, no?, com la seva paraula porta, i per tant diverses realitats alternatives que poden ser variants de coses que ja coneixem, no? En aquest sentit, vull començar amb un joc que no és per si mateix un multivers, però sí que és el joc de l'època, el joc del moment, dels últims 5 anys, és Fortnite, i és un joc que mescla tantes coses que val la pena parlar-ho com a multivers.
Bienvenidos a las olas y a vuestra propia fortilla. Aquí podéis desbloquear desafíos y comprar el pase de batalla para reclutar a esta incansable cuadrilla de trotamundos. Este pequeño politón es Kid. ¡Oh, qué rápido crecen!
He invitado a Aquaman y me ha dicho que sí. También le pregunté si podía ponerse una camiseta y me dijo que no.
Jo he d'admetre que estic viciadíssim a aquest joc, mato moltes hores amb el Fortnite, i precisament aquest clip que us posava és un exemple, no?, promocional d'una de les temporades que van entregant, on dintre dels personatges que tu pots aconseguir, en aquest cas hi havia un Aquaman amb l'aspecte de Jason Momoa, a l'actual Aquaman de les pel·lícules. No? Per tant, ja ens està explicant aquest joc que dintre de les possibilitats que tens, molts cops tindràs l'oportunitat d'aconseguir personatges de moltes sagues que estaran dintre d'aquest joc. No? És un joc que seria, el gènere és un Battle Royale, tu ets un jugador que ha de sobreviure a una sèrie de jugadors que estan contra teva, per tant estàs a una illa i acabes sent l'únic supervivent, no? Després ha evolucionat amb altres modes de joc molt creatius que també va inventant la mateixa comunitat de membres del Fortnite. És un joc gratuït, és un joc a més multiplataforma.
Sí, per aplicació i tal, funciona.
I tu pots jugar a qualsevol de les consoles actuals, als ordinadors, a les consoles com la PlayStation, la Nintendo Switch, etc. I, òbviament, és gratuït, però dintre acabes palmant d'alguna manera, no? Sempre acabes pagant. I sí que és veritat, amb molta precaució, sobretot amb menors d'edat, aquestes coses a vegades se'n van de les mans.
Que no trobis la targeta bancària.
Exacte, perquè tot i ser un joc que va començar el 2017, segueix sent molt actual, i, per exemple, el 2019, un dels últims anys on hi ha dades públiques de quan va recaptar, fins a 9.000 milions d'euros, sent un joc gratuït.
No, no, és que és una... això del Fortnite tenia ganes de que m'ho expliquessis, perquè jo cada setmana cop veig ja està disponible Fortnite, Michael Myers i Snake Plissken, allò
tal personatges qual. Que dius... Clar, per això volia portar com a concepte de multivers, perquè sí que és veritat que tu has de jugar com a únic jugador i aquí sobreviure a l'illa on caus de Fortnite, però tu, cada temporada que s'estrena pots triar skins, que són els aspectes dels personatges, molts cops a moltes franquícies cinematogràfiques. Aquest estiu, per exemple, l'objectiu número 1 era aconseguir l'skin de Darth Vader i també el d'Indiana Jones com a extra. Jo ja dic que els tinc, els he aconseguit, i a més també aquest estiu va aconseguir una altra campanya de Goku, no?, i de Bola de Drac, i l'estrena de pel·lícula Bola de Drac, que podies veure el tràiler dintre de Fortnite, entrant a una illa diferent, i a una pantalla s'anaven passant capítols i el tràiler de Bola de Drac.
Però la gran pregunta, això a nivell de drets, com funciona?
Doncs negociant, i a més, ho notes, quan hi ha una pel·lícula de Marvel, per exemple, just cau l'skin del personatge de la pel·lícula, no? Ja forma, és una multiplataforma on també les grans majors de Hollywood aprofiten per promocionar les pel·lícules, ja sigui Aquaman, ja sigui The Mandalorian, no? Dir-vos a nivell tècnic que la gran cosa que ha portat aquest joc és el motor gràfic Unreal Engine, que és el que ha revolucionat els últims anys dels videojocs i dels efectes especials, fins al punt que el cinema ja s'utilitza com a motor per fer efectes especials en directe, com passa en The Mandalorian, no? Uh-huh. Doncs bé, és el joc, jo crec que ha marcat això els últims 5 anys fàcilment, i que demostra que tu pots jugar a aquest joc, però sempre pots aspirar a tenir, doncs, això, un skin de Snake Plissken o de Depredador, perquè al final el món cultural on vivim, no?, i totes les referències aniran a parar en aquest gran multivers que és Fortnite. És un joc molt divertit, i si entreu, si feu el chip, no?, i el canvi, realment us ho passareu molt bé. El següent és un dels grans multiversos propis, com és el de Nintendo, i un joc que ja el 99 va mesclar tots els personatges de Nintendo i que segueix sent una de les sagues més fidels dels aficionats d'aquesta marca de videojocs. Estem parlant de Super Smash Bros. Don't let a single one get away. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Aquest videojoc és espectacular, una banda sonora molt de Nintendo, i realment és un dels bàsics de tots els fans de Nintendo, que és una marca que precisament s'ha erigit també com a característica de crear personatges propis que sobreviuen molt i que són icònics. No? I en aquest cas, el Super Smash Bros. Ja del 99, el Nintendo 64, el que va fer propulsar va ser agafar tots els personatges de Nintendo més importants i posar-los a lluitar un contra un i en equips, a veure qui era el millor. No? I llavors tens grans lluites, doncs, amb Super Mario, amb el Mario Super Mario, amb el Kirby, amb el Yoshi, amb el Donkey Kong, amb el Fox Star Fox, però això amb els anys també ha anat evolucionant, no? I ara, per exemple, l'últim, l'actual, l'Ultimate, on tenim també Nintendo Switch, tens personatges de Street Fighter, no?, com el Ken i el Ryu, tens personatges com el Sonic, com el Pac-Man.
Street Fighter, clar, són altres companyies. Però jo havia jugat a Sega, també, l'Street Fighter.
Clar, perquè era independent, diguéssim, era d'una altra companyia, de Capcom, en aquest cas, no? Val. I ha evolucionat fins a aquest punt que ara ja és un multivers tan gran que tens els Pokémon, per exemple, qualsevol dels Pokémon més interessants, des de Pikachu fins al Jigglypuff, lluitant això contra el Mario o el Fox. Per tant, el Link també de Zelda, el multivers de Nintendo, tot unit, es dona de la mà, o es peguen d'hòsties, millor dit, sí, a Super Smash Bros. Un concepte que ha agafat la Warner Bros. I també ho ha utilitzat com a un joc de lluita que ha triomfat molt aquest estiu, és un dels jocs d'estiu, va sortir el juliol, i es diu, és que no enganya, Multiversus.
Oh! Oh, cielos, ¿qué está pasando aquí, tío? Oh, oh.
¿Dónde estoy?
¿Qué hay de nuevo, vieja?
T'he de dir que la Warner ja té molta tendència a fer això, sí, de barrejar de Space
fet,
Jam, no?
Exacte, ja ho hem vist al cinema, no? Ready Player One, sí. Space Jam... no és tan descabellat el que jo anava a dir a l'inici, no? D'unir franquícies cinematogràfiques, i aquí la Warner s'apunta al tanto amb un joc també molt divertit, molt de lluites, com aquest que hem parlat abans.
Tots van d'hòsties, al final.
Sí, però al final també és el que compta, no? Quan jugues també és gratuït, multiplataforma, i aquí tenim doncs, els personatges de Warner, han començat amb 18 personatges, Batman, Superman, el Shaggy, Scooby-Doo, Harley Quinn, els personatges de Rick and Morty, Bugs Bunny, el Taz, Hora Aventures, Arya Stark, el Joc de Trons, també, LeBron James, també, el Space Jam, clar, vestit de Space Jam, o el Gigante de Hierro, conformen aquests 18 personatges a Warner Bros.
Sí, personatges d'HBO, també, clar.
Clar, perquè no, ja és tot el gran paraigües, no?, del que suposa les corporacions i de més, no? Estem en aquest món de les sagues, a les franquícies, i això ho porta molt bé, aquest multiversus, ho està petant, ja us dic, des del juliol.
Només des del juliol.
És un dels jocs del moment. Per acabar, fem un joc del 2020 que és la culminació d'una saga que va començar el 96 i que en aquest cas seria un multivers tancat en si mateix, i és el multivers de Crash Bandicoot.
Un enorme poder ha despertat. Crash, me temo que esto augura un suceso de dimensiones terribles. Siento que proviene de Cumbre Insanity. ¡Vamos, deprisa! Crash, Crash...
Bé, em sona molt Crash Bandicoot.
Tu havies jugat segur.
No, tio. Jo...
Però si era el joc de plataformes a PlayStation.
Ja, però és que jo els videojocs ho vaig deixar molt d'hora, molt d'hora.
Home, 96 segur que no. Si de fet tens una PlayStation
sí,
1 a casa.
És veritat, però el Crash Bandicoot no...
Pues busca't el número 1 i aquest és el número 4 perquè és el més recent. Una seqüela molt esperada que el que agafava era ja el concepte del multivers, però dintre del món de Crash Bandicoot, universos paral·lels, diferents personatges alternats en diferents versions dels seus paral·lels, universos paral·lels, vull dir, que aquí, sobretot, el més interessant és veure com el multivers es transforma en una categoria dintre del gènere de plataforma, no? I, per exemple, com que és un videojoc de plataformes i cada pantalla doncs, has de saltar uns obstacles, i, de més, aquí... juguen també els universos paral·lels i les realitats alternatives. I, per tant, tu a l'hora d'encarar una pantalla tens diversos universos alhora que pots triar amb el comandament i, per tant, també a l'hora de saltar i fer els obstacles has de tenir en compte tu canviar els universos. Vull dir, ja és Michel Yeoh totalment...
Sí, no, m'estic col·lapsant, m'està agafant un atac de cervell.
Però és plataforma clàssica portada ja al concepte multivers i que com a jugador doncs has de tenir en compte que existeix més un univers i que, per tant, hem d'anar canviant entre realitats alternatives perquè és el que tenim. Teoria de cordes i altres coses que ens fotaria al cap perquè també existeix al cinema i als videojocs.
I a la ràdio, perquè, escolta, estem a la ràdio, però al podcast, al no sé
exacte,
què...
Exacte, sí, sí, mira, la ràdio cada cop és més multiversal i també hi ha una realitat alternativa on estem tu i jo diferents, no? Potser amb un altre... amb un altre aspecte i fent un altre programa.
O amb una altra ona.
També.
Doncs escolta, m'ha encantat aquesta primera secció, de veritat, Guillem.
Tens recomanacions, almenys, per posar-te al dia?
I tant, t'has de superar a la propera, que ho sàpigues.
Ho intentaré.
Bona temporada, Guillem.
Gràcies, igualment.
Fins ara.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Sembla que els Pink Floyd posin el punt final del programa, però no serà així, evidentment, perquè primer de tot ens hem d'acomiadar, hem estat dues hores junts. Primer de tu, Alfons, bon festival de Sant Sebastià. Disfruta.
Moltes gràcies.
Aprofita sí. El temps, saluda els amics, fes moltes entrevistes pel programa I descansa, si pots, sigues feliç, de veritat.
Descansar al fons,
descansar,
sempre...
no massa. En moltes entrevistes jo diria que està bastant garantit, també, sí.
Doncs fins la setmana que ve, que ens faràs un resum tan bon com el que ens has fet d'un dia al final de la primera part del programa. Amigues i amics, ens acomiadem, Núria.
Bueno, fins la pròxima.
El moment més emotiu del programa d'avui.
La Irene Papas cantant en directe.
Totalment d'acord
bueno,
amb tu.
Però bueno, era de plorar de maco, eh?
Sabia que respondries així, per sí. Això t'ho he preguntat. Amigues i amics, us deixem amb Àlex North, dels quatre que vindran a l'audiovisual de la Rue Rota Barri, avui North, perquè Lluís Xifra ens va demanar si es podia sentir la música que ell havia fet per 2001, Odissea de l'Espai, de Stanley Kubrick. I tant que es pot sentir. De fet, ja l'estàs sentint.